Marta Ferrer i Paula Carreras, bon dia i bona hora.
Hola,
què tal,
bon dia.
Què tal, com esteu?
Molt bé.
Això que sona són els arguments universals. Cada diumenge a aquesta hora tirem un concepte i analitzem com l'ha tractat la cultura mainstream. Avui, de què va la cosa?
Doncs avui la cosa va de tirar enrere en el temps, que pot tenir... Cadascú s'ho pot agafar com vulgui, pot ser tirar enrere en el temps molts anys enrere, o pot ser allò típic de que tens una discussió i llavors després se t'acut una bona resposta, no? De dir, ai, si li hagués respost això, oi?
Fa molta ràbia
passa
quan
moltíssim,
passa això.
Sí. No, però avui parlem de tirar enrere en el temps i posarem aquesta banda sonora. No tot el que brilla és or.
Això que sona és el fantàstic últim disc que acaba de publicar el Pau Ballbé, no?
Sí, exacte. De fet, aquesta cançó es diu Què va, què va, i l'hem triada com a banda sonora d'aquest argument universal de tirar enrere en el temps, perquè hi ha un moment de la cançó que diu si ara em fessin tornar a tenir 18 anys, ho faria de nou tot igual que abans, però ho faria disfrutant. Ah. Que això és una cosa que no sé si vosaltres ho heu reflexionat algun cop, de dir, ho faríeu tot exactament igual que abans?
Home, tot no, segurament que no, eh?
Jo crec que sí.
Què dius ara? Home, això, sí, això vol dir que t'estimes cosa... molt a tu mateix, eh?
No, però m'agrada fins on he arribat. I aleshores la idea de tirar enrere i canviar alguna cosa i que no em porti a on sóc ara em fa una mica de pànic. Mm.
Doncs, de fet, el Pau Ballbé tira una mica per aquí i el que diu és tota la meva vida ha sigut bastant xula, he fet coses que m'han agradat molt, però moltes les he patit perquè tota aquesta feina que ha fet per arribar fins on és ara i per publicar aquest últim disc que va publicar el divendres li ha portat moltíssima feina que ha patit i que potser, si ho hagués fet una mica diferent i agafat distància, ho hagués disfrutat més.
Que he pogut fer coses, de dir, hòstia, he fet coses molt guais i me n'adono que les he fet patint totes, no? Que totes les he patit i potser ara que ho veig en perspectiva és com, hòstia, havent tingut la sort de fer tot el que has fet, només que hagués quedat una mica pitjor però ho haguessis disfrutat més, potser hauria valgut més la pena, no? Serem antics alumnes.
Aquesta setmana la Paula Carreras ha quedat amb el Pau Ballbé i li explicava això amb el Pau Ballbé, que és una persona superprolífica, no? Perquè, clar, és jove. Quants anys té el Pau? 35 o...?
Potser sí, una mica més, però sí, sí, és jove. I aquest és el seu 17è disc.
17 discos.
17
clar,
discos.
Clar, surt a disc, és com Woody Allen, no?
Pràcticament. Sí, cada un parell d'anys fa un disc. Sí, sí. I, de fet, ens explicava que aquest disc és, el va començar a gravar just abans del confinament perquè es va confinar al seu estudi, just es va separar abans del confinament, es va confinar l'estudi i a partir d'aquí va començar a crear i evidentment, i suposo que inevitablement, el confinament ha fet que sigui un disc molt reflexiu i que hagi tingut molt temps per preparar-lo.
Jo em vaig separar 3 dies abans del confinament, diguéssim, i vaig anar a viure a l'estudi, que és un sòtano que tinc aquí amb un sofà llit, i llavors això, contra tot el pronòstic, ha sigut bastant lluminós i bastant alliberador. En un moment tan important com tornar a començar la vida, diguéssim, tenir 3 mesos al racó de pensar, doncs va ser bastant, bastant crucial. Cau a poc un confeti sol
que havia quedat encallat. S'ha tornat a separar.
S'ha tornat a separar, sí, i de fet el que sobta d'aquest disc és que normalment si algú et diu no, mira, m'acabo de separar, normalment la gent està trista, està enfonsada, està, no? I en canvi Pau Ballbé ha tret un disc que sona alegre, o sona com a mínim més alegre que qualsevol dels seus altres discos, i de fet una de les coses que em va explicar és que ha aprofitat aquest confinament per fer un treball d'introspecció bastant bèstia i llavors ha analitzat molt quins són els tics musicals que ha anat arrossegant durant tota aquesta carrera, tics musicals que no li acabaven d'agradar i que ha intentat corregir.
Hi havia com alguns tics musicals que se m'havien quedat d'èpoques anteriors que jo potser sí que era així, però que ara ja no ho era i si m'havien quedat com estètic, diguéssim, no? Tics estètics, com per exemple l'èpica, no? Jo sempre començava les cançons molt avall i acabava a dalt de tot, com una cosa així, quasi un drama italià, no? Tant de bo a tots aquests inútils se'ls parés el cor. Tant de bo la vida fos amable per tothom. Tant de bo.
Sona molt bé, la veritat, eh?
Sí, a mi m'agrada molt. I, de fet, el Pau Vallvier, a part d'això de l'èpica, no, deia que també havia corregit tics com el drama, que això que dèiem, no, que aquest disc sona tot molt més alegre, el rock, diu que també estava tot molt sobreproduït i aquest cop ha fet un disc que és el que li ha donat la gana de fer, de dir, doncs, fins i tot, deia que potser aquesta llista de cançons que ha publicat no tindria per què ser un disc, en el sentit de que no és gaire conceptual i que són simplement unes cançons que ell ha treballat i que les ha decidit agrupar i publicar, però que, com a tal, això sembla més una playlist de Spotify que no pas un disc.
És un disco que no hauria de ser un disc, en realitat. És com quasi una playlist, no? Dir, hòstia, tio, això no quadra amb això. M'hi sento molt reflexat i molt identificat amb aquest disc. Si no agrada, m'és igual, perquè és com tal com sóc, diguéssim, no? No és una cosa que jo he arriscat i he pensat cerebralment i, mira, no ha sortit bé. No és una estratègia, sinó que simplement ha sigut deixar-me anar una mica i dir, hòstia, el Pau Vallvé de 2020 és aquest, ja no és aquell, no? I
si pareixi... Doncs el nou disc del Pau Vallvé, que recomanem moltíssim, Paula.
Sí, es diu La vida és ara, està ja des del divendres a Spotify, a totes les plataformes i també, doncs, a les botigues en CD i en vinil, i el recomanem moltíssim. De fet, ahir el va presentar al Mercat de Música Viva de Vic i jo no hi vaig poder anar, però tinc entès que va ser un concertàs i, per tant, el Pau Vallvé que torna amb una altra gira que apunta molt fort.
Avui, en aquests arguments universals, viatjant en el temps, enrere en aquest cas, tirant enrere en el temps, ens hem fixat en la música a través del Pau Vallvé. Posem-hi una mica de pantalla, també. Perquè la pantalla, Marta, això de tirar enrere en el temps, s'ha fet molt, i ara jo em pensava aquí que em diries, no, et posaré Regreso al futuro, però veig que m'ho has estalviat, eh?
Sí, t'ho he estalviat perquè és veritat que Regreso al futuro és una pel·lícula que a mi m'agrada molt, però per no fer lo típic, en comptes d'anar a Regreso al futuro, us vull fer tirar enrere en el temps amb aquesta banda sonora, que de fet no s'allunya gaire de Regreso al futuro, perquè més o menys són de la mateixa època. No sé si reconeixeu la banda sonora.
Home, jo sí que la reconec.
És bastant mítica.
Sí.
És la banda sonora de Karate Kid, que és aquesta pel·lícula mítica dels 80, també, que protagonitzaven Ralph Macchio i Pat Morita, aquella mítica escena que tots pensem sempre del Poner y Cera, que era el Ralph Macchio interpretava el Daniel LaRusso, que era aquest estudiant jove que anava a viure a Califòrnia i que aprenia karate del seu veí japonès, no? I el tenia aquests mètodes estranys, el senyor Miyagi, que ens sona a tots, i llavors al final acabava sent un gran karateka i s'acabava enfrontant en un gran torneig de karate. Doncs us he posat aquesta sonora, banda sonora, perquè de fet no vull parlar de Karate Kid, sinó que vull parlar de la seqüela, que és Cobra Kai. I'm gonna teach you the style of karate that was taught to me. You're gonna be my karate teacher? No. I'm gonna be your sensei.
You'll build strength. You'll learn discipline. And when the time is right... A mi això de Cobra Kai em surt de proposta de Netflix, no crec que és?
Sí, exacte.
Però, però sempre em fa una mandra terrible entrar-hi.
Doncs és una de les sèries més divertides que jo he vist en les últimes setmanes, en els últims mesos. De fet, és una de les sèries més vistes a Netflix i ha estat una mica una jugada mestra, per dir-ho d'alguna manera, de Netflix, perquè és una sèrie que originalment es va fer a YouTube i quan es va fer a YouTube no la va veure ningú. I en canvi Netflix ara ha comprat els drets, ha comprat els drets també per fer una tercera temporada que s'està fent, de moment hi ha dues temporades de la sèrie, i llavors la va incorporar fa poc juntament amb Karate Kid, per tant, si voleu veure primer Karate Kid i després aquesta sèrie, doncs és el pla perfecte, i els hi ha sortit molt bé la jugada, perquè realment és una sèrie que està molt ben feta. S'uneix aquesta moda que hi ha ara de fer revivals i de recuperar coses dels 80, però ho fa d'una manera molt millor als revivals que estem acostumats a veure fins ara, perquè agafa una mica la premissa de l'original i la fa girar sobre si mateixa, és a dir, que canvien una mica els rols. La sèrie comença amb el Johnny Lawrence, que si recordeu, en la pel·lícula original és una mica el dolent, tot i que...
Home, Johnny Lawrence, mític i llegendari.
Sí, William Zabka, que és l'actor que l'interpreta.
Clar, que aquesta gent ara que deu tenir 50 anys com a mínim, no?
Clar, estan una mica grans, perquè clar, el temps passa per tots, i a primera vista dius, doncs potser no m'interessa tant veure el Ralph Macchio i el William Zabka amb tants anys fer batalles, no? I fotre's cops de puny i aquestes coses.
Una mandra terrible, perdó.
No, però la veritat és que després, quan estàs veient la pel·lícula i la sèrie, tota l'estona estàs esperant el moment en què per fi es tornin a trobar i per fi es tornin a juntar, no?, en aquests tornejos de karate, que rememorin i que recuperin aquell torneig de la primera pel·lícula. Clar, la sèrie parteix del punt de vista del Johnny Lawrence, que si recordeu era això, era el suposat dolent de la primera, i gira els rols. El Ralph Macchio, el Daniel LaRusso, es converteix una mica en un personatge que al principi és una mica insuportable, i el Johnny és una mica l'heroi de la sèrie, que es troba amb el Miguel Díaz, que és un jove adolescent que pateix bullying i que el convenç perquè es converteixi en el seu sensei, no? I llavors el Johnny torna a obrir el dojo de karate on ell va aprendre tot, que és Cobra Kai, i això el forçarà a retrobar-se amb el seu enemic, que és el Daniel LaRusso, i d'aquesta enemistat sorgeixen coses molt, molt interessants, perquè els personatges estan molt ben construïts. Llavors freguen una mica la paròdia a estones, però realment està molt ben trobada la relació.
Una sèrie que trobareu a Netflix, avui amb la Marta Ferrer i la Paula Carreras, viatjant a través del temps amb aquests arguments universals, tirant enrere en el temps a través de la música del Pau Ballbé, a través de les sèries amb Cobra Kai inspirada en aquest Karate Kid, i ara mateix el teatre, que sona així.
Se rió de mí y lo único que sabía decirme que aquí en España...
Què és això, Paula?
Doncs això és una obra que s'està fent a la Sala Atrium de Barcelona, al carrer Consell de Cent. Es diu Pau, paisatges als ulls, i és una obra de teatre documental, que vol dir que explica la història real de tres personatges, que en aquest cas són tres joves senegalesos, que són el Lamin, la Yassine i el Soli, i expliquen la història, la seva història, de fet, en primera persona, de com van arribar a Barcelona des del Senegal en viatge en pastera. I llavors... La sensació és anar al teatre a veure una mena de documental en viu. Per tant, és una obra que val molt la pena, també perquè com a obra i com a dramatúrgia està molt bé, i perquè és una manera de reflexionar sobre l'Europa que tenim avui en dia, reflexionar sobre les desigualtats, reflexionar sobre els processos migratoris, i és una obra que està a la Sala Atrium de Barcelona fins al 4 d'octubre. Val molt la pena veure-la.
Gràcies, Paula Carreras, gràcies, Marta Ferrer.
Fins ara.